Islàndia, amb Albert Om. I amb una conversa amb Gemma Vilanova. La Gemma té 46 anys, és llicenciada per ESADE i mare de 3 fills. Acaba de publicar un llibre, Símbol Editors, que parla precisament d'un dels seus fills. Es titula Un fill inesperat i un sofà. Què passa quan al mig de Barcelona un dia perds el teu fill? O quan et cau el seu objecte més preuat al fons d'un barranc? O el dia que per primera vegada el teu fill puja en una moto? O puja en un avió? Però sobretot, què passa a la teva vida quan aquest fill inesperat del llibre, que es diu Josep i que ara està a punt de fer 12 anys, té un trastorn de l'espectre autista? Un fill inesperat, un sofà i una conversa amb la Gemma que t'obre un univers desconegut per molts de nosaltres. Hola, Gemma.
Hola.
Com és en Josep?
Bueno, en Josep és un nen fantàstic, és un nen meravellós i bé, és un dels nostres o dels meus 3 fills, però és un nen molt especial.
Què el fa especial?
Doncs el fa especial, a banda evidentment que és un nen fantàstic, que té un trastorn de l'espectre autista. I llavors això doncs, és una cosa que evidentment el marca, no? I també ens marca a nosaltres, als seus pares.
Ara està a punt de fer 12 anys, em sembla.
Sí, a finals d'octubre farà 12 anys.
I què està fent ara?
Doncs bé, ell va començar ja des del setembre un altre cop a l'escola especial que va, i un altre cop les seves activitats extraescolars i una mica agafar la rutina després d'aquest estiu tan llarg que tenen tots els nens.
Què li agrada a ell?
A ell li encanta estar a l'aire lliure i fer activitats esportives, diguéssim, no? Que impliquin moviment, no? També li agrada molt estar en zones elevades, mirar paisatges, perspectives, això és una cosa que també el veus que ho està gaudint. I l'aigua moltíssim, no? Banyar-se i estar a la piscina i nedar i saltar, això li entusiasma també.
Com és la comunicació amb ell? Expliques el seu primer viatge amb avió, que esteu a punt d'anar-vos a agafar el primer avió, tota la família, i li ensenyes, dius, el llibre de comunicació,
sí.
Ho dic bé?
Tenim una llibreta de comunicació que li diem, com que ell no parla, no? Una forma també d'ajudar-lo doncs, a entendre què és el que anem a fer, no? I què és el que pot esperar, és mostrar-li imatges, no? del que succeirà. I llavors, doncs, en aquesta llibreta de comunicació, en aquesta història en concret, doncs, explico això, no? Que li vam mostrar doncs, que tota la família, hi havia fotografies de tota la família, tots els membres, anàvem a buscar un avió i aniríem, en aquest cas anàvem a Eivissa, no? I les activitats que faríem, no? Aniríem a la piscina, a la platja, i això doncs, amb ell i a persones com ell els ajuda una mica a situar-se i a saber què és el que vindrà, no? I que no estiguin espantats o bueno, amb dubtes sobre el que succeirà.
La teva parella és metge,
sí.
I el diagnòstic del que tenies un fill amb trastorn de l'espectre autista el vas fer a través d'una cerca a Google?
Sí, la veritat és que...
Allò que s'ha de fer, eh? Perfecte. Que,
no? No, allò que tots els metges diuen que no has de fer mai, no? Buscar a internet el diagnòstic. Però la veritat és que, clar, això va ser, bueno, el Josep era molt petit, no tenia ni 2 anys, de fet, tant el Ferran, el meu marit, com jo, els dos ja teníem les nostres sospites i cadascú, com per la seva banda, doncs pensava que igual hi havia alguna cosa que no estava funcionant bé, però una mica per por a manifestar-ho, que llavors es fer real, doncs no ho parlàvem massa entre nosaltres.
Entre vosaltres tampoc?
No, entre nosaltres no ho parlàvem massa. Alguna vegada havia sortit algun comentari i ens n'adonàvem que els dos estàvem pensant, no?, que hi havia coses que no ens quadraven, però no ho parlàvem massa, no? I, de fet, arrel jo vaig fer la recerca a internet per veure si allò encaixava amb l'autisme, que va ser un encaix, un match d'aquests de 100%, i llavors, just veure-ho, que més estava a la feina, el vaig trucar i vaig dir, escolta'm, jo crec que el que passa és això, no? I ell em va dir que ell també ho creia i que, de fet, ell, per la seva banda, també havia començat a parlar amb buscar una neuropediatra, no?, per anar-la a visitar i veure el que... Llavors, bueno, a partir d'aquí sí que, evidentment, n'hem parlat moltíssim, no? Però és aquella cosa de que, si no la dius, sembla que no, no sigui real, no? I a partir del moment en què ja l'exposes, doncs es fa realitat i és el que és.
Quines sospites teníeu? Què veieu?
A veure, nosaltres teníem una filla més gran que el Josep, 2 anys més gran, i el que veiem és que la seva evolució no era com la de la seva germana, és a dir, no parlava, quan el cridaves doncs semblava que no hi sentís, de fet li vam fer proves de sordera, a veure si hi havia algun problema a l'oïda, no? No assenyalava les coses, no, era molt tranquil moltes vegades. Els nens normalment sempre vénen al darrere a reclamar-te coses i et demanden, no?, atenció, i ell era un nen molt tranquil. No sé, l'evolució era diferent que la de la nostra filla.
Però expliques el llibre que fèieu la reflexió aquella de dir que les nenes sempre van més avançades que els nens, no?
Sí, és que, de fet, això és el que ens deia tothom, fins i tot la pediatra, diu, fins, no us preocupeu, ho esteu comparant amb la vostra filla, i les nenes moltes vegades són més espavilades, no? El tema era també que, clar, el Josep és un nen molt guapo, o sigui, físicament no penses que hagi de passar-li res, no? I jo crec que això, en aquest cas, pel diagnòstic, en el seu cas va ser una mica un hàndicap, no? El fet de ser tan guapo, de que no semblés que hi hagués res que fes sospitar, no? A la gent que no estava molt amb ell.
Tu expliques que en el moment que veus clar que allò és un trastorn de l'espectre autista, penses, game over, s'ha acabat. O s'ha acabat què?
S'ha acabat la vida somiada, les expectatives que tenies de futur, s'ha acabat tot. O sigui, era... Sí, jo crec que game over ho defineix perfecte, no? La partida s'ha acabat, ja no et queden més vides. I així li vaig dir al Ferran, no?, un dia, dic, escolta'm, això que ens ha passat, ja està, ja... No hi ha futur, no? Després, evidentment, passa el temps i te n'adones que sí que hi ha futur, un futur diferent del que t'havies imaginat, però necessàriament pitjor. O sigui, clar, no sabem quin el futur alternatiu quin hagués estat, no? I la veritat és que bueno, que en aquests moments puc dir que sí que hi ha futur i que la vida que tenim és, amb les cartes que ens han tocat, la millor que podíem tenir, no?
Què en sabies tu abans del Josep?
Del trastorn, res. Sabia la pel·lícula que havia vist era la de Rainman, que suposo que molta gent l'ha vist també, i havia llegit el llibre del el curiós incident del gos a mitjanit i para de contar, no sabia res més, llavors...
Et va inspirar per fer el curiós incident del peix a mitja tarda.
Sí, això va venir després, la pensar-hi i fer la relació, l'incident va passar i després vaig dir, ostres, és que és curiós, no?
M'ho expliques?
L'incident amb el peix, no? És un incident que va passar ja fa força anys, perquè el Josep era bastant petit, tornàvem de l'escola fent el trajecte habitual, i en aquest trajecte habitual doncs passem sempre per un barranc, per sobre d'un pont, i ella anava amb el seu objecte, que era, en aquest cas era un peix de plàstic, no? Al llarg del temps n'ha tingut de molts tipus d'objectes, però bé...
Com tots els nens, no?
Sí, exacte, però en aquell cas era un peixet de plàstic que se l'estimava moltíssim i que el portava sempre a la mà. Llavors, al passar per sobre el barranc, doncs l'anava movent i no sé com va passar que ell el va deixar anar o li va caure, no ho sé, però la cosa és que el peix va acabar al fons del barranc, no? Llavors, allò va ser la desesperació total per ell i per mi, no? I, de fet, estàvem ell plorant, jo nerviosa, una senyora pel carrer va aturar-se, no?, ens va preguntar què ens passava, li vaig explicar i em va dir que li semblava que l'única forma d'accedir en aquell barranc era a través d'una casa així com molt monumental i aristocràtica que es veia al fons, diu, però que li semblava que la gent hi vivia en aquella casa, que per tant potser podia intentar-ho, no? I llavors el que vaig fer és agafar el Josep, portar-lo cap a casa i deixar-lo amb la cangur, i jo me'n vaig anar cap a la casa a trucar a la porta a veure si m'obrien i podia accedir al barranc, no? I sí, vaig trucar, van ser una mica reticents a deixar-me passar perquè deu ser un barranc on hi cauen moltes coses.
I només es pot accedir per aquella casa.
Exacte.
Qui t'obre la porta?
M'obre la porta una noia filipina que anava vestida així com tota blanca del servei, suposo, i va estar així dubtant, finalment em va obrir la porta. Li vaig explicar que era un objecte molt important pel meu fill, que era un nen molt especial, i em va obrir la porta. I llavors, bueno, vaig entrar, em va indicar cap on havia d'anar, un barranc força ple d'herbes, no?, i una mica difícil trobar el peix, però finalment el vaig trobar, no?, i molt, molt, molt contenta, doncs me'n vaig anar un altre cop cap a dalt, no?, cap a la casa, i allí aquesta noia filipina, no? M'estava esperant i jo ja la veia que estava així una mica inquieta, no? O nerviosa. Jo em pensava que era perquè, clar, estava transgredint una mica les normes que li havien imposat o posat, no? De que no podien deixar passar gent a buscar coses al barranc, però no era per això. El motiu era un altre i, de fet, me'l va confessar en aquell moment, que és que ella també tenia un germà amb autisme, no? I llavors, bueno, allí, no sé, va ser com un moment màgic, no? Perquè en el fons estàs compartint una cosa amb algú, no? Tens una coincidència amb algú que és algú que a priori no s'assembla gens a tu, ni ha tingut una vida semblant a la teva, no? I en canvi esteu superunides, no? Per una mateixa...
Per aquesta casualitat que hagi caigut un peixet de plàstic en un barranc i que només s'hi pugui accedir per aquella casa, no?
Sí. I la veritat és que va ser, bueno, una experiència, doncs, bueno, que em va marcar força i per això surt en el llibre, no? I després, a més, continua, no? Perquè jo me'n vaig cap a casa amb el meu peix, molt contenta, pensant que, bueno, seré l'heroïna del meu fill. Arribo a casa, li ensenyo el peix i ell ja tenia un altre objecte a la mà i del peix no em va fer ni cas, no? I això ja va ser com... Bueno, passa moltes vegades això amb aquest tipus de nens.
Tens controlat el peix ara?
El peix ara mateix ja no sé on és perquè el vam oblidar en algun moment i ara ja no sé on és, però sí que el tinc gravat a la memòria, eh? Sé com era perfectament, però ara no sé on és.
Has optat per una cosa, Gemma, a l'escriure aquest llibre, que és explicar escenes, no? Que creus que és la millor manera potser d'explicar com és el Josep, com us ha capgirat la vida familiar, com és la relació del Josep també amb societat.
Sí, jo crec que la millor manera d'entendre, de fer sentir a la gent, no?, el que significa viure amb un nen amb autisme i viure en aquest món, és explicant fets concrets que ens passen amb ell, no?, i intentar, doncs, que la gent ho vegi, no?, i ho pugui viure com si li hagués passat amb ell.
Està bé també que s'hi acosti el llibre, com m'hi he acostat jo, a persones que no tenen cap relació amb el trastorn de l'espectre autista, no? Perquè fa que també canviï una mica la nostra mirada, no? Hi ha una altra d'aquestes escenes que descrius que passa a la platja, en aquest cas seria l'incident amb una senyora molt ben pentinada, no? Que hi havia a la platja i que, clar, es fot dels nervis aquella dona perquè té el Josep al costat, no?
Sí, és un incident... Sí, que ens ha passat moltes vegades. Jo no descric una en concret, no?, perquè també em va quedar molt, molt marcat, perquè en aquell cas en concret, doncs, em vaig encendre força, no?, amb el fet que ens retreguessin el comportament del Josep, però...
Comportament i que no l'educàveu bé, no?
Sí, llavors els pares sempre, en aquests casos, quan es retreuen el comportament del teu fill, sol anar associat a que, clar, en realitat és culpa dels pares, no?, que no saben educar-lo o que passen d'ell, no?, i no, en absolut és el cas amb el cas de les persones que tenen un trastorn de l'espectre autista.
Entre aquests episodis van passant els anys i ara me'n vaig amunt, que és gairebé el final del llibre, que és la marató de Londres, em sembla que és la primera que tu fas, no?, i que dius que et passes la marató pensant en el Josep. Què és el que pensaves?
Quan la corria, no?, pensava en que el Josep ens havia, a mi, en el meu cas, m'havia convertit, no?, en una corredora de fons, però no perquè corrés maratons, no?, sinó perquè, en el fons, viure amb ell és una marató, no?, és una cursa que no acaba mai i que has d'estar-hi i ser-hi sempre, no?, amb constància, no?, resiliència, si tu vols, o sigui que...
Tu no corries abans del naixement del Josep?
No, jo vaig començar a córrer a partir de que va néixer el Josep, i més intensament, com més intens, diguéssim, era el problema, més sortia a córrer per evadir-me, i una mica arrel d'això, i de fet el que ens empenyia a mi i moltes vegades als seus amics i a la família a córrer és el meu marit, no?, el Ferran, que ell sí que és un gran corredor, no? I la veritat és que crec que, en el meu cas, a mi m'ha anat força bé.
Un altre episodi, una altra escena d'aquestes que posa la pell de gallina és un dia que em sembla que el Josep té 5 anys a la plaça de la Bona Nova, que el perds, diguem, no? I que això et serveix per explicar les ganes de fugir que té sempre i que no pots deixar de perdre el contacte visual ni un segon.
Sí, això és... La veritat és que són etapes de vegades que passen els nens, inclús els adults, no?, amb l'espectre autista, que de sobte decideixen marxar, no saps a on, no?, i només saben ells on han anat i què és el que els ha motivat, no?, a marxar, i això va passar per primer cop a la plaça Bona Nova, quan el Josep tenia 5 anys, i la veritat és que va ser una sensació que, en el fons, no li desitjo a ningú, no? Un impacte molt, molt gran, el fet de perdre el teu fill, de no trobar-lo, i a més de pensar que ell no serà capaç de dir qui és, ni qui és la seva mare, ni... Vaig trucar als Mossos d'Esquadra i a partir d'aquí doncs, va començar la recerca.
Hi ha un moment, perquè el llibre també hi ha moments que rius llegint el llibre, no? Que tu fas un comentari que seria políticament incorrecte, t'he de dir, si no el fessis tu, que ets la seva mare, que és dir, bueno, jo crec que el tornaran, perquè el veuran tan estrany que ens el tornaran.
Sí, jo pensava dir, home, dic, a veure, si algú l'ha agafat, de seguida se n'adonarà que és defectuós i que l'han de tornar, no? Perquè no... Bueno, no sé què s'esperaven, però segur que no s'esperaven un nen així. No? És, bueno, al final t'has de prendre les coses també una mica amb sentit de l'humor, no? Perquè, bueno, perquè és això, perquè al final és la teva vida i...
Fas una cosa en el llibre en un moment que és intentar posar-te la pell del Josep, intentar descriure una escena, aquesta de la platja, no? Precisament com ell la podia haver pensat o la podia haver viscut. I dius que... Creus que ha de ser cansat pel Josep viure?
Sí, perquè ell, jo crec que ell vol fer les coses bé. Jo li noto que a ell li agradaria fer, més que bé, fer les coses que veu que a nosaltres ens agrada que faci, no? Perquè ell realment les normes socials doncs, no les entén, no? Llavors, quan veu que tu estàs content amb alguna cosa que ha fet, li notes, no? Que dius, ostres, avui sí que l'he clavat. I, en canvi, altres vegades que està desconcertat perquè no sap com fer perquè tu estiguis, doncs content, no? Llavors, clar, considero que haver d'estar sempre pendent del teu entorn per fer allò que toca i en el fons buscar una mica l'aprovació per quedar-te tranquil, doncs penso que ha de ser esgotador, no?
Digue'm una cosa bona d'haver tingut aquest fill inesperat que dius al llibre.
Bona, doncs, no ho sé, és un fill molt, molt estimat, no? Que et genera molta... no sé, molt de tendresa i molt amor, també els altres fills que he tingut, no? Però suposo que aquest fill el que et fa és relativitzar moltes coses, no? Molts problemes dels que ens pensem que són grossíssims del dia a dia, en el fons són doncs, molt poc problemàtics o molt poc importants, no? Si els compares amb altres coses, jo crec que això el Josep sí que t'ho posa clarament davant, no?
I una dolenta?
I una dolenta, doncs, home, de vegades et fa sortir el pitjor de tu mateix, no? Quan perds els nervis perquè no està fent allò que hauria d'estar fent, quan, bueno, de vegades tens pensaments que me'ls quedo per mi i no els comparteixo, però que són dolents, no? I això tampoc és maco.
Treu el millor i el pitjor.
Sí, treu el millor i el pitjor de tu mateix, sí.
I amb el llibre, què t'agradaria que passés?
A mi el llibre m'agradaria que arribés a moltíssima gent, no només a gent que ja coneix el trastorn perquè és familiar d'algú que té el trastorn autista o potser perquè hi treballa, no? Perquè és un professional d'aquest àmbit, sinó gent que no coneix gens el trastorn i que jo crec que amb aquest llibre pot arribar a conèixer-lo i a més d'una forma, jo crec que entretinguda, perquè no és un llibre que sigui... una obra divulgativa de les característiques del trastorn o un manual, no, de com afrontar-lo. No, són històries, no, si tu vols, inclús amb un format estil conte, no, tot i que siguin històries reals, que crec que poden entretenir. I llegint, doncs jo crec que pots arribar a conèixer més el trastorn.
Oh, benvinguts, passeu, que les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra.
Què té a veure aquesta cançó del 6 a qualsevol nit pot sortir el sol amb en Josep i amb el llibre?
La veritat és que és una cançó que em va venir a la ment moltes vegades després just de visitar la primera vegada que visitàvem un centre d'educació especial, no? El Josep va anar a una escola doncs, ordinària fins que va tenir 5 o 6 anys i després doncs, vam canviar-la a un centre d'educació especial i la primera vegada que en vam anar a visitar un, doncs clar, vam entrar en contacte amb un món que no coneixíem, no? I amb una gent fantàstica que tampoc no, habitualment no veus pel carrer, no? I la veritat és que després de la visita que ens va impactar molt, tant el Ferran com a mi, jo sempre, no sé per què, em venia a la ment aquesta cançó, no? Que és la cançó de, amb gent, no? Especial, que més et convida a casa teva, on hi ha optimisme i esperança en aquella casa, no ho sé. vaig fer aquesta associació i ho he plasmat també en el llibre.
Amb tots els personatges, no?
Sí, sí, amb tots els personatges, perquè sí, sí, són personatges molt, molt singulars, no? Els que habiten un centre d'educació especial.
Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Azul, i Frankenstein, i l'home llop.
Acabo. És que no em trec del cap el primer viatge en moto que van fer en Josep i el seu pare. Ha prescrit ja el delicte? És a dir, podem explicar què va fer el pare en aquell viatge o no?
Sí, home, no, el pare no va fer res. Bueno, sí, sí que va fer.
Home, a veure...
No, no, a veure, portar el fill de paquet a la moto amb el casco reglamentari, tot això era...
Fins aquí bé, era la primera vegada, no, que hi pujava?
Sí, sí, no, fins llavors no volia pujar-hi, de fet, com que la moto fa molt... molt soroll i els sorolls forts li molesten, doncs cada cop que s'encenia la moto ell s'apartava, posar-se el casco, bueno, ni somiar-ho. I de sobte un dia, que anàvem els dos junts, el Ferran i jo, a buscar-lo a l'escola, va veure que havien vingut amb moto, cosa que volia dir que, clar, que ell i jo havíem de tornar amb autobús i el Ferran ja tornaria amb la moto, va decidir que agafava el casc i que se'l posava i van pujar el Ferran i ell amb la moto. Jo vaig haver de tornar sola, però van anar. I quan vaig arribar a casa, el Ferran em va explicar que havia estat una experiència doncs, extraordinària i que fins i tot me l'havia gravat amb el mòbil, no? I aquí suposo que ho dius per això, no?
Jo crec que sí, no? Que en principi crec que si portes la moto...
Però bueno, fa molts anys que porta moto i és molt habilidós, i ella, com ella em va dir, diu, si algú ens parava ja li explicaria l'especial que era aquell moment, no? I llavors doncs ho va fer i jo molt contenta de poder veure com els dos havien anat amb moto, i a partir de llavors van sempre amb moto tots de junts, o sigui que fantàstic.
Gemma, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.